Una setmana més, un divendres més, ens acompanya la nostra sexòloga preferida, Lara Antiquino. Bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs bé, en aquesta ocasió parlem... estic coneixent termes que en la meva vida ens haguera conegut, eh? Erotofòbia. Què és això?
Pues mira, segons siguen els nostres pensaments i les nostres actituds respecte a la sexualitat, estarem parlant d'erotofília o erotofòbia. Però com erotofòbia és la que ens genera pensaments i actituds negatives, és de la que parlarem i en la que ens centrarem avui perquè és la que ens interessa tractar.
Bueno, però no ens has contat bé el que és. A veure, què és la erotofòbia? Perquè jo crec que això no ho havia, jo almenys no ho havia sentit en la meva vida.
Pues mira, erotofòbia en si és ese pensament i esa actitud que tu tens negativa en funció del sexe o de la sexualitat i que te limita a la hora de poder practicar o disfrutar les relacions sexuals. Però ja no sol és en quant a relació sexual com a tal, sinó una conversació, per exemple, que pugues tindre entre amics, ja fa que a tu aquest tipus de conversacions t'incomoden, te fiques nerviós o te fiques nerviosa, no sàpigues què contestar o directament no parlar sobre aquest tema i ja interferisca negativament en aquesta situació social aparentment tan natural per haver tret el tema de la sexualitat.
Mm-hmm. Com són aquestes persones que pateixen erotofòbia?
Pues mira, són persones que, en relació a l'exemple que t'acabo de ficar, parlen molt poc sobre el tema, tenen una actitud negativa cap a tot allò que consideren sexualment explícit, la freqüència de les seues relacions sexuals és molt baixa o pràcticament escassa.
Però anava a dir-te, no és precís que siguin persones que no han practicat mai sexe, no?
No, exacte. Aquestes persones han pogut practicar alguna vegada sexe, però, o inclús continuar practicant-lo en l'actualitat, però sí que no disfruten realment de les relacions sexuals perquè la culpa, la vergonya, les emocions negatives que senten en aquesta situació són tan intenses que fan que en un context com una relació sexual en la que se supose que tu estàs ahí per a disfrutar i per a passar-ho bé, aquestes persones se senten bloquejades o se senten tan sumament tenses que o preferixen acabar ràpid per dir ja he complit i ja està la meva parella satisfeta, o directament aquests bloquejos i aquestes tensions impedeixen que se pugui desenvolupar la relació sexual.
Molt bé. Pobres, no? La veritat és que no sé com està catalogat, com una enfermetat o...
No se pot considerar com una enfermetat, sí que se consideraria un trastorn, perquè diguem que la erotofília estaria en un extrem i la erotofòbia estaria en l'extrem contrari. Vale. Entonces, dins d'un i dins de l'altre hi ha molts nivells i molts extrems. Sí que és veritat que moltes persones en realitat solen estar més pròximes al d'erotofòbia en el sentit que no s'obrissen plenament a nivell sexual. Yeah. A lo millor la majoria de les persones no tenen problemes a l'hora de tindre relacions sexuals i se troben còmodes, però se troben còmodes dins de la seva zona de confort.
Está claro.
En el moment en què tu els proposes algo fora de lo normal, i dic normal entre cometes perquè no m'agrada gastar normal en el sexe, però ja quan els traus d'aquesta zona de confort que estan acostumbrats, entonces ja, cuidado, que això és un escàndalo, o jo no se no vaig a fer-lo, que pervertit o pervertida l'estan proposant això. Pues no. Lo que passa que sí que hi ha coses que ja, a lo millor, hem arribat a normalitzar o a considerar positives o apropiades, però hi ha altres que com no estan dins de...
El context cultural, clar.
Exacte. Entonces és el que a mi me fa frenar-me i tindre aquests pensaments negatius respecte a aquesta pràctica concreta.
Claro, però això jo també crec que li sumem l'educació, els valors que hem rebut des de casa, els convencionalismes...
Sí, està clar que la cultura i la educació fa moltíssim en tots els temes, però en este que treballem nosaltres molt més, perquè com és algo que de normal no se parla explícitament, pues si tu ahí tens una sèrie d'influències exactament que poden considerar-se negatives o que tu per la raó que sigui les has transformat en negatives, pues això fa que tu te les guardes i que realment no pugues treballar-les i reestructurar-les per a que siguin positives per a tu.
Claro. Bé, continuem parlant de la erotofòbia perquè sí que hem a tractar, no? Bueno, tot és relació i tot és important. Però parlem un poc de símptomes.
Mira, els símptomes més comuns, a part de la culpa i la vergonya que te die, estaria pues, la respiració agita quan t'aproximes a una relació sexual o quan te fan preguntes directament sobre el tema, aquesta sensació de tindre la boca seca o les mans tembloroses i una miqueta suaes, la musculatura i la postura corporal se torna més rígida. Això serien alguns símptomes que visualment notaries molt pront en una persona que té erotofòbia. O que si no la té, sí que s'aproxime prou dins d'aquest continu que hem dit, que estaria prou pròxima a la part de l'extrem en el que se situa la erotofòbia. Entonces, estos símptomes ja te donen peu a poder tu, des de la perspectiva de l'altra persona, diguem, entendre que és una situació que li genera incomoditat, és una situació que li genera tensió i que ha d'haver alguna causa, evidentment, que li produïsca això. Si no hi ha causa, no hi ha aquestes conseqüències.
Claro, claro. Pues, quines són les causes?
pues mira, les causes poden ser molt diverses. Igual que els símptomes te dic que són estos, però poden haver més, sí. Les causes lo mateix. A vegades, per exemple, l'haver patit abusos sexuals en la infància pues podria ser una de les causes. Altres vegades haver tingut experiències negatives en relació al sexe.
Que no hagin disfrutat igual, no? A lo millor en les seues experiències.
Exacte.
Del sexe.
Tu has pogut tindre a lo millor una relació sexual en la persona en la que t'agrada, en un context apropiat i diguem ficant tots els recursos que tu tingues i que l'altra persona tingui, però a tu per lo que sigui o no t'ha agradat o no has disfrutat o després has tingut alguna conseqüència negativa com algun dolor o este tipus de causes i això fa que tu ja vagis generant pensaments i actituds negatives, sí, respecte a tornar a repetir aquesta situació. Aquesta seria també una altra, per exemple.
N'hi ha alguna tendència en la que les dones o els homes patisquen més a aquest trastorn? Ho dic pel tema de lo millor de disfrutar, no? Que pense, sempre pense un poc que la dona li costa més o...
A veure, sí que és veritat que en este tema, com en molts altres, les dones han estat més limitades, clar, que els homes. Els homes, per exemple, estava molt bé que se masturbaren i podien dir-lo, però les dones, cuidadito en la que ho fere. Mm. A més d'això, també hi ha que tindre en compte que, per exemple, les dones són més propenses a tindre infecció d'orina, sí, després d'una relació sexual, sí, que els homes. Els homes és molt estrany a que jo me qui tingui una infecció d'orina a causa d'una relació sexual. En canvi, és molt habitual en les dones, ja sigui per l'utilització del preservatiu o per la relació sexual en si. Sí. Entonces, pues, tot això fa que sí que és veritat que les dones tinguin una probabilitat més alta de tindre erotofòbia que els homes.
Molt bé. Bueno, no sé si m'acaba de contar les causes.
Bueno, pues de causes faltaria añadir, pues, per exemple, el que tu estaves comentant de mites, falsa informació, tabús, falta d'educació, que això... Realment, si pensem que no, però té un pes molt fort,
sí,
en l'hora
que... Bloqueig.
Exacte. La majoria dels nostres bloquejos tendixen dels nostres pensaments. Els nostres pensaments, les nostres creències, depenen de les circumstàncies que jo he viscut i de l'educació que jo he rebut. Si aquesta educació no va a favor de facilitar-me aquestes creències siguin positives, a mi això me generaran bloquejos emocionals que jo després reflexaré, en este cas, en les relacions sexuals o en tot allò que té que veure en aquest tema.
Com solucione aquesta problemàtica? Si tinc un problema d'erotofòbia, com ho solvente?
Pues, en primer lloc, n'hi ha que averiguar d'on pot vindre aquest problema. Si, per exemple, ha vingut de males experiències en relació al sexe, com el que estàvem comentant, que no hem disfrutat o no arribem a l'orgasme i això pues, fa que no tingui motivació per tindre relacions i demés, pues, n'hi hauria que averiguar si és algo, diguem, més físic per a treballar-lo. Si tu no arribes a l'orgasme, pues, hem preparat un plan masturbatori per a que tu sàpigues com arribar, pues, podríem treballar-lo des d'ahir. Si aquestes creències ja són més a nivell emocional, entonces, lo que hi ha que treballar són aquests pensaments que t'estan bloquejant.
Claro.
Ja no ens fa falta averiguar tampoc d'on han sorgit aquests pensaments, sinó en saber els pensaments que tu mantens en l'actualitat que resulten negatius i t'estan interferint és suficient per a reestructurar-los i tornar-los més racionals i més apropiats, no, per a poder disfrutar de lo que és la relació sexual en si. Després, per lo que he descrit, aquestes persones, com vos podreu imaginar, la majoria tenen ansietat,
sí,
en relació al tema. Per lo tant, l'ansietat és molt important treballar-la i lo que te di, l'ansietat pot, en relació a lo que estava comentant, pot ser respecte a un estímul concret o respecte a un pensament. Un sol pensament pot provocar ja ansietat, per lo que hi ha que averiguar què és el que ho està provocant, per a partir d'ahí treballar també l'ansietat. Després és molt important, a la part que treballem l'ansietat, aprendre a controlar la respiració, perquè quan millor respirem, més calmem la ment i més relajats estem, i això se nota en la tensió muscular, per exemple, i en la salut mental. I després, per exemple, hi ha que treballar molt el tema de l'autoestima en relació a la culpa i la vergonya que comentava anteriorment. Si tu te sents culpable de mostrar certes actituds o de mostrar el teu cos de determinada manera o de realitzar certes pràctiques, ahí, a part de treballar aquestes creences que estàvem comentant, el tema de la seguretat personal és fonamental.
Sí, i tant, i tant.
Doncs el primer en descobrir és si el problema el tens al cap o el tens al físic, no? Si és mental o si és físic. Jo crec que això és més important. I si t'ajudes d'un professional, doncs molt millor, clar.
Sí, exacte, perquè la majoria de vegades, quan estàs tan bloquejat en aquests aspectes, tu mateixa, per molt que ho intentes, te pot costar més solucionar-lo, perquè a vegades te costa discernir què és irracional de tot allò que estàs pensant, perquè com són creences que ja tens tan arraigades, tu no saps fins a quin punt això realment no és conforme ho estàs pensant.
Clar.
I que un professional, respecte al tema, te faci treballar i entendre les coses d'una manera diferent perquè sigues tu mateixa el que reestructure aquests pensaments, t'ajude i fa que tu al final puguis disfrutar de lo que és algo que forme part de la nostra essència.
I tant
que sí. Doncs a veure si te fan cas totes aquestes persones que puguen patir aquest trastorn. Lara, un plaer haver estat amb tu la setmana que ve més.
Molt bé, gràcies a vosaltres.